Carla Savall, t'hem trucat una mica abans perquè tenim moltes coses que comentar. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Ui, et sento així com si estiguessis amb l'espai sideral. Espero a veure
si... És possible. Potser les amenaces del Partit Popular respecte a una Catalunya independent ja s'han començat a avançar.
Potser sí.
Que és possible que estiguem ja a l'espai sideral. És possible, eh?
Sí. Doncs fem una mica de repàs de tot el que passa al Parlament de Catalunya i del que totes les jugades, aquestes jugades d'escacs que comentàvem la setmana passada, s'estan movent fitxa per un costat des de la Generalitat, des del govern de Madrid i fins i tot els partits que conformen el Parlament també estan movent la seva fitxa. La veritat és que ja anem una mica despistats, eh, Carles?
La veritat és que sí, però ahir al Parlament de Catalunya s'intentava votar per triar els 7 membres que han de configurar, que han d'integrar el control de la consulta si es fa o no. Uh-huh. I això ja va començar a generar una polèmica perquè Ciutadans, PP i Partit Socialista no volien que es fes aquesta votació i no ho han votat, no està bé, i fins i tot el Partit Popular va amenaçar de denunciar a la Fiscalia la sessió d'ahir perquè considera que totes les accions derivades de la promoció de la consulta, que de moment està suspesa, totes aquestes accions han de ser cancel·lades. I al Parlament de Catalunya, els partits que donen suport a la consulta van dir que el que feien era avançar feina per si s'aixecava la suspensió cautelar. És a dir, que de moment triaven els representants del que vindria a ser la Junta Electoral, però prendrien possessió fins que no es resolgués el recurs presentat per la Generalitat. És a dir, tot un garbuix. No deixa de ser un polze, no deixa de ser una partida d'escacs el que estem vivint darrerament a Catalunya, i això d'aquí al 9 de novembre, això acaba de començar. És a dir, viurem altres episodis similars en les properes setmanes.
Sí, sí. Per la seva banda, després de la suspensió, tant Junqueras d'Esquerra Republicana de Catalunya i Fernández de la CUP fan pressió, per altra banda, perquè Mas reactivi la campanya i la logística del 9-N.
De fet, a dia d'avui ja s'ha suspès la contractació, entre cometes, del personal, és a dir, el personal de base, que hauria estat treballant en la consulta. És a dir, s'havia començat a fer la selecció d'aquest personal, de tots els voluntaris que haurien d'estar a les meses electorals, sí. Però, i del personal administratiu i de suport, però tot això, a dia d'avui, avui aquest matí, ja s'ha cancel·lat. O s'ha suspès, és a dir, que ja arriba un punt que tampoc sabem quins són els termes administratius i judicials més adients per poder definir aquesta situació. El que sí que és cert és que la consulta i la convocatòria i la llei de consultes estan suspeses, no anul·lades, a l'espera de que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre la constitucionalitat o no tant de la llei com de la consulta. I això jo sospito que abans del 9 de novembre això no es produirà. És a dir, la suspensió va ser immediata, menys de 7 hores abans, és a dir, just després que el govern espanyol demanés la suspensió, en temps rècord s'ha pres una determinació en el Tribunal Constitucional, però ara, des de la suspensió, i un cop s'han presentat els recursos de la Generalitat i del Parlament, de moment el Tribunal Constitucional sí que s'ha de dir que no té cap mena de pressa, no té almenys la mateixa pressa que la que li va ficar el govern espanyol el dilluns passat.
No, sí, té pressa quan té pressa, és evident.
Per exemple, bueno, quan es va impugnar la llei dels matrimonis entre persones del mateix gènere, van trigar 7 anys a emetre un veredicte, amb la qual cosa, si comparem 7 anys amb 7 hores, jo em penso que, a més a més, el que està documentat és que és un temps rècord la sentència o l'admissió a tràmit de la resolució amb la qual admetien a tràmit les impugnacions del govern espanyol respecte a la consulta i la llei de consultes. És un temps rècord.
La veritat és que a partir d'ara qualsevol moviment que es faci per una part o per una altra serà determinant.
Absolutament. Jo crec que les dues bandes tenen totalment estudiats les passes que han de fer a nivell jurídic. Jo penso que, és a dir, en aquesta partida d'escacs no només s'han de saber jugar bé les cartes a nivell jurídic, sinó també les cartes a nivell diplomàtic i a nivell d'imatge internacional, però em fa l'efecte que aquí, en aquest cas, qui porta una mica d'avantatges al Parlament de Catalunya, o en aquest cas les forces que donen suport a la consulta, perquè fa l'efecte de vegades que l'actuació del partit del govern del Partit Popular no mesura les seves accions de cara a quina imatge pot provocar la seva manera d'actuar a nivell internacional, perquè la partida de la premsa internacional cada dia s'està demostrant que l'estan perdent. Ja no és només la premsa europea i llatinoamericana, sinó fins i tot la premsa nord-americana, que treu el tema de la consulta i el tema de la prohibició de votar, ho treuen en portada, i fins i tot ahir Bloomberg, que és la més influent en temes econòmics, en informació econòmica en tot el món, ja ha donat el toc d'atenció al govern de Rajoy. És a dir, que la partida d'ulls cap enfora, jo crec que aquesta no l'estan valorant gaire bé, el Partit Popular, i és aquí on el Parlament de Catalunya crec que porta un cert avantatge. Els ulls que ens estan mirant des de fora.
De tota manera, el Partit Popular també fa la seva feina al respecte de tot això, portant tots aquests assumptes a traslladar-los al Partit Popular Europeu. Cada un aquí fa la guerra per la seva banda.
Sí, sí, està claríssim, però també a dir, no és l'únic que està fent la seva feina. Per exemple, Iniciativa per Catalunya...
Per exemple.
Exacte, vull dir, en l'última reunió de la seva internacional al Brasil, ara fa cosa de 3 setmanes, va aconseguir que hi hagués un pronunciament clar i rotund a favor de la consulta del dret a decidir dels catalans. Per tant, que cadascú està jugant les seves cartes a nivell internacional i a veure, és a dir, parlant amb algun eurodiputat i ex-eurodiputat, el que sí que és cert és que a nivell europeu, a nivell oficial, ningú no es pronuncia. A nivell oficial, com a molt, diuen que és un afer intern de l'estat espanyol, però el que sí que està clar és que s'estan movent fils, hi ha preocupació, hi ha interès i s'està seguint de ben a prop tot el que està passant a Catalunya i aquesta relació tan tempestuosa amb l'estat espanyol, bàsicament perquè els grups econòmics, les grans empreses, les grans multinacionals volen saber també en quin escenari es trobaran en els propers 12 mesos, posem per cas, si hauran de negociar únicament amb una Catalunya independent, possiblement fora de la Unió Europea, o d'altra banda hauran de continuar fent tractats directament amb el govern de Madrid, sigui el color que sigui. És a dir, això està claríssim. És a dir, el moviment ocult n'hi ha, això està claríssim, i pel que he pogut jo constatar amb gent amb qui parles, això està més clar que l'aigua. Una altra cosa és que es mullin i que es pronunciïn oficialment,
Sí, aquí hi ha doncs, que cada un, el que dèiem, no? Que cada un faci les seves polítiques i que per això són partits polítics i fan les seves accions. D'altra banda, hem de parlar del Parlament avui també, perquè ha aprovat per unanimitat d'investigar el cas Pujol i les activitats fraudulentes en general. De fet, hi ha més noms propis, no?, que doncs es sumen amb aquestes investigacions.
Sí, sí, jo crec que a més és un de les grans cites d'aquesta legislatura, és a dir, que es doni tret de sortida a investigar, és a dir, a no deixar-la passar ni una, en uns moments en què la credibilitat del sistema polític, de la classe política, que ja se l'està començant des de fa temps a anomenar com a casta, és a dir, no deixar-la passar ni una. Això s'ha de començar ja a tallar, s'ha de començar a demostrar des del punt de vista, des de les instàncies administratives, no només judicials, s'ha de demostrar que aquí hi ha un interès en començar a fer net, en començar a no tolerar determinades actituds fraudulentes, que és el que en els darrers mesos ha estat el pa de cada dia aquí a l'estat espanyol. Ahir també coneixíem les investigacions que en aquest cas està començant a fer la Fiscalia Anticorrupció als càrrecs de Bankia, que mentre estaven estafant a persones grans amb la venda de preferents, doncs productes totalment fraudulents, persones que ho han perdut absolutament tot, i mentre s'estaven practicant expropiacions d'habitatges, els càrrecs consellers de Bankia estaven utilitzant les targetes de crèdit que els facilitava la pròpia entitat, en teoria per les seves pròpies despeses de representació, i l'estaven utilitzant per festasses privades, àpats luxosos en restaurants, retirades de diners en efectiu que després no s'han declarat, i també compres diverses o viatges que es feien a compte d'una institució que, torno a recordar, que estava estafant a particulars i que estava desnonant a famílies amb veritables problemes. És a dir, que el Parlament hagi decidit ja posar punt final a les pràctiques fraudulentes és una grandíssima notícia, i que jo crec que tot i això arriba un pèl tard. És a dir, s'ha de començar a fer net.
Sí, sí, i això és el començament, perquè aquí estem destapant la tapa dels trons, pel que veig.
A les què?
Que estem destapant una mica la caixa dels trons, pel que veig.
Totalment, però és que, a veure, és que és l'única manera de poder recomençar. És a dir, d'entrada és el que li pertoca a l'administració, però en segon lloc, si són intel·ligents, és l'única manera de començar a recuperar una mica la confiança del ciutadà, que l'ha perduda pràcticament al 100%. Amb les altres instàncies, amb la classe política, no ens queda més remei. És que era tard o d'hora havia d'arribar, i que s'hagi fet aquest pas pot donar lloc a que altres parlaments autonòmics doncs puguin seguir l'estela del Parlament de Catalunya i que es comenci a perseguir amb mà ferma la corrupció. És que no quedava cap més remei. Pensem que estem parlant en l'àmbit de la Unió Europea, i que aquestes pràctiques, aquests casos de corrupció són intolerables en un país de les dimensions del pes polític dins de la Unió Europea, com és Espanya, i un país que pretén estar entre dels capdavanters dels països més industrialitzats i, entre cometes, més exportadors, entre cometes, torno a dir, de democràcia a la resta del món. És a dir, has de començar a netejar casa teva. Això tocava i per fi ha arribat, tot i que, insisteixo, des d'un punt de vista, un pèl tard.
Clar, i parles des del punt de vista no només del periodista, sinó del ciutadà, no? Que finalment assisteix a, com un dels grans tòtems, també està pringat, no? I després també de veure la compareixença de Pujol al Parlament la passada setmana, controvertida i criticada per pràcticament tots els parlamentaris.
Sí, sí, realment, a veure, no es va treure res en clar. L'únic que es va tenir a canvi va ser una esbroncada als partits de l'oposició. Va ser absolutament una gran decepció. Jo particularment esperava molt més de l'expresident Jordi Pujol. És una manera molt lamentable d'acabar la seva carrera política. De fet, ja estava acabada la carrera política, però un personatge que ha estat tan important, tan capdalt en la política catalana, en la història de Catalunya dels últims anys, jo crec que és una manera molt lamentable d'acabar, és a dir, el dient, al final de la seva biografia, és molt lamentable. La veritat és que la seva compareixença mereixia els tons que van utilitzar determinats diputats, com per exemple el diputat de la CUP, en David Fernández, que va dir que, entre altres coses, que el procés polític que està vivint Catalunya va començar sense ell i efectivament ha d'acabar sense ell, perquè és una taca no només en el procés, sinó que és una taca negra en la història de Catalunya, i a més la fatxenderia en què el president va respondre les preguntes. O sigui, penso que és absolutament intolerable.
Doncs tot això queda aprovada, no? Aquesta proposta amb el títol de proposició per investigar la fraudulència política, però la veritat és que hi havia dues propostes. Una era comissió d'investigació sobre comptes corrents bancaris a paraïsos fiscals a noms de càrrecs i excàrrecs públics, i sobre l'enriquiment il·lícit del cobrament de comissions il·legals per part d'aquests. I, finalment, la que s'ha aprovat és comissió d'investigació sobre el frau i l'evasió fiscal i les pràctiques de corrupció política, que és molt més ampli i que entenc doncs, que abarca molts més matisos, no?
Sí, sí, al 100%. De tota manera, tu abans comentaves que a veure, comentàvem que és una gran notícia, el que sí que el Parlament, és a dir, és pioner en aquest, en aquesta voluntat de perseguir i investigar el frau, però el que sí que comença la tasca gegantina a partir d'ara és en, a l'hora de determinar com fer-ho. És a dir, tots els partits polítics estaran disposats a que determinades figures de, la, de les seves formacions puguin ser investigades? Tots els partits polítics estan nets de presumptes casos de corrupció? Si, per exemple, un dels partits, una de les formacions que té més expectatives de pujar en intenció de vot en les properes eleccions, si és que n'hi ha de plebiscitàries a Catalunya, que és Ciutadans, que ha fet de la regeneració política el seu punt central de la seva política, de les seves reivindicacions. És un partit que té un eurodiputat que també tenia comptes en, a l'estranger, i també pels mateixos motius pels quals els tenia en Jordi Pujol. És a dir, que el seu pare tenia por de que el seu fill hagués de sortir del país i hagués de viure exiliat i que en aquest cas pogués tenir un raconet. És a dir, ningú no està parlant de les comptes que Javier Nart, eurodiputat de Ciutadans, també té a l'estranger. Amb la qual cosa em fa l'efecte que, bé, de moment hem fet un primer pas, crear aquesta comissió, però que sí que està clar és que a partir d'ara queda la gran feina, que és saber-la articular i saber-la fer efectiva. Serà molt complicat, molt complicat.
Doncs la veritat és que sí que serà complicat i ho haurem d'anar a seguir, i suposo que el que dèiem, la caixa dels trons està destapada i a més en un moment realment paradigmàtic, aquesta caixa de trons s'ha destapat en un moment realment amb un vèrtex polític realment convuls. Suposo que no podem tampoc ser tan innocents de parlar de casualitats.
No, en absolut.
Carles Savall, moltíssimes gràcies al nostre col·lega periodista des de Catalunya comentant-nos l'actualitat des de Barcelona tots els dijous. Fins a la propera setmana, una abraçada.
Bona setmana, adeu-siau.
Plagi informatiu i tornem de seguida.